A la ràdio, com en la gastronomia, cal una única combinació: compromís, respecte i fiabilitat. A Restaurant Mar i Terra, a les Eufavietes, us ofereix aquest podcast de Ràdio Illa.
Són les 9:48, les 4:48 a la remissió. Bé, us ho hem avançat, l'eclipsi solar del pròxim 12 d'agost és un fenomen extraordinari. Moltes persones voldran optar per veure'l des de la mà. De fet, a Eivissa, algunes empreses nàutiques ja han registrat un volum molt elevat de consultes i també de reserves amb embarcacions pràcticament exaurides per aquesta jornada. Però com està la situació aquí a Formentera? D'aquesta i d'altres qüestions volem parlar-ne avui amb n'Aurelio López, empresari doncs, de lloguer d'embarcacions a la nostra illa. Aurelio, molt bon dia, benvingut a Ràdio Illa.
Molt bon dia.
A veure, com van aquestes reserves? Heu notat una doncs, afluència especial, una pujada de la demanda per aquest dia, 12 d'agost?
Jo el que he notat és que sí que la gent que ha reservat per aquest dia vol quedar-se més tard, o inclusive gent que ha demanat sortir després de les 7. Normalment els xàrters, quasi totes les empreses de Formentera, fem el xàrter entre les 10 i les 7 de la tarda. Uh-huh. I n'hi ha gent que ha agafat la barca en aquest horari que vol quedar-se més tard, i també n'hi ha gent que vol sortir després de les 7. Sí que per temes una mica de regulació, igual no tothom pot sortir en la seva barca. Uh-huh. Perquè l'eclipsi pràcticament serà fins que es posi el sol.
Serà 20-30 aproximadament, crec, no? Sí.
I es juntarà una mica amb la posta de sol, no? Quan sí. Acabi tot això. Per tant, gent que no té la llicència, sense llicència, o gent que té la llicència de navegació no pot navegar després de la posta de sol, no? Però situant això...
O sigui que fa falta un títol de navegació per poder doncs, llogar l'embarcació a la nit, diguem, no?
Sí, si vols fer el complet, diguem, i ficar-te a la mà fins que es posi el sol definitivament, pues has de tenir un títol superior a la llicència de navegació o anar amb un capità.
Llicència de navegació, què seria?
És l'antic titulín, que li deia tothom el titulín. Sí. Ara es diu llicència de navegació, que és una llicència que bàsicament consisteix en pagar.
Ah, d'acord.
Te'n vas un dia a una escola, donen 3 horetes de classe i altres 3 hores de navegació amb altra gent, i això i el psicotècnic, pues, pots navegar amb un barco o una moto d'aigua, un artefacte flotant, diguem, amb un motor, fins 6 metres i qualsevol potència.
Molt bé.
Però la limitació és que no pots navegar de nit.
D'acord. Bé, vosaltres com a empresa del charter, normalment heu dit no, que llogueu fins a les 7 de la tarda. En aquest cas, què fareu? Romandreu obert més hores? Quina serà, diguem, la dinàmica?
Sí. Venirem com un extra, diguem,
sí.
per passar aquestes 2 hores més. I, bueno, pues, si normalment acabem 9:30, pues, aquest dia pues, acabarem una mica més tard perquè n'hi ha que netejar les barques pel dia següent.
No sé si també doncs, us heu plantejat fer alguna mena d'advertència, no?, en aquestes persones que vulguin, doncs...
A veure, nosaltres no som especialistes ni molt menys. Sí que és veritat que el diari d'Eivissa n'hi havia, no sé, abans d'ahir, crec, fa 2 o 3 dies, n'hi havia una entrevista molt, molt llarga, de 2 pàgines, que ho explicava molt bé. I jo, així com lector, diguem, el que m'he quedat és que és molt important les ulleres de protecció, no? perquè pots pensar que no passa res, perquè no et fa mal, però sí que et farà. Després també vaig quedar pensant, no?, que aquest home deia, no sé si era astrònom o físic, no?, deia que el millor punt per veure l'eclipsi solar és a la part oest de les illes, i específicament tenir una visió de la línia de la mà. Per tant, també em va fer pensar que, bueno, això ja és un tema, no?, d'institucions i tal, però que pot haver-hi una afluència molt especial a la costa oest de Formentera des de terra, i també suposo que n'hi haurà una afluència molt important de barcos. Per tant, pensant en els meus clients, pues, les típiques recomanacions de seguretat i, bueno, i Teniu les ulleres, no les teniu? Tot això.
Molt bé. D'altra banda, quan a la temporada turística en general, com està anant aquest estiu? Heu notat més, menys demanda respecte a altres temporades?
Bueno, la veritat que no te puc parlar de dades perquè tampoc em tenim temps de sentar-nos
per cap, però
les meves impressions és que les temporades a poc a poc se'n van aplanant amb el pas de l'any. No tenim aquests picos que teníem abans tan forts, crec que passàvem de no tenir res a moltíssima gent que m'ho superava i després ràpidament baixava. Jo crec que a poc es va aplanant, n'hi ha més gent que abans, pensant inclús en l'activitat nàutica, que és la que més conec,
sí.
En mesos que no eren tan forts, i crec que els mes, per exemple, el mes de juliol no és tan fort com era abans.
D'acord.
Sí que ara agost pareix que ha començat prou fort, però jo, la seva impressió és aquesta, que les temporades ja no són picos tan forts, sinó que se va planant. No sé si té, suposo que algo té a veure també el tema de la calor que fa,
sí.
Que cada any és més intensa. N'hi ha estudis molt importants de bancs i de fons d'inversió, etc, de com afectarà, ja de fa anys, no? De com afectaria aquesta pujada de temperatures, aquesta afluència de turisme, i pot ser que aquest sigui un factor per alguna gent. Alguna gent diu, ostres, que fa molta calor, no es pot estar aquí i tal. Però, clar, això també beneficia altres mesos que igual no eren tan bons pensant en l'oferta de sol i platja, i la gent diu, però si s'està molt bé en abril i en maig i en
totalment,
juny.
Sí, sí. I d'altra banda, no sé si en termes de seguretat, no? Si quan passes molt de temps a la mar, al final doncs t'exposes, bueno, igual si passes molt de temps a la carretera, t'exposes a situacions de vegades de perill. Heu notat alguna diferència, algun canvi al llarg dels anys en aquesta temporada en concret? Continua tot normal?
A veure, clar, la periodicitat, dius, per les persones que
ho deixin. Si trobeu, doncs, moltes situacions a la mar on veieu, doncs, coses, doncs, imprudències o situacions en el que igual pots patir, no?, pels teus clients o per...
A veure, imprudència sempre n'hi ha. Què passa? Que, bueno, per una banda no tenim tanta influència com a la carretera, i també pot ser, no ho sé, igual és perquè m'agrada molt a mi, que no sigui tan perillós com anar en una moto per un camí, no ho sé. També és veritat que no es pot comparar, perquè probablement n'hi ha moltes menys embarcacions que,
sí, segurament sí.
Que mitjans per terra, no? El pas de l'any, jo el que he vist és que cada vegada n'hi ha més afluència en aquest sector. S'ha convertit, sobretot després del coronavirus, en una moda, diguem, en un mercat que s'ha ampliat. Això per una banda, i això vol dir que s'ha convertit en que molta gent ha vingut a agafar barcos que no tenia cap experiència, i això per una banda és perillós, entre cometes, perquè ha atret gent que no és conscient de totes les coses que comporta sortir a navegar, però sí que per una altra banda també, des del punt de vista legal, institucional, s'ha professionalitzat tot molt. Jo me'n recordo com vaig començar fa 10 anys, en fi, n'hi havia de tot, no? I no eres conscient en el present, però si tornant la vista enrere, pues, a cada any n'hi ha més regulacions, més professionalitat per part dels capitans, tenen les titulacions, està tot més regulat, i jo crec que el sector és molt més conscient. Segur que falta molt per caminar, però bueno, sí que ha avançat molt.
Molt bé, mira, parlant precisament d'això, a partir de l'1 d'octubre entrarà en vigor la modificació del Reial Decret 875-2014, que regula precisament aquesta, doncs, possibilitat, no?, de conduir petites embarcacions sense, doncs, el títol. Com afectarà aquesta mesura i com la valoreu des del sector?
A veure, pues, lògicament el que es dedica a només a jugar barcos sense licència, pues és el seu mitjà de vida, no? No és agradable. Això des del punt de vista de l'interès més empresarial i més comercial, que és lògic i que pot entendre qualsevol persona. El que es proveix no és conduir una barca sense licència, que és fins 5 metres, fins 15.
D'acord.
Es proveix jugar una barca sense licència.
Jugar, d'acord.
És a dir, un particular de Formentera que vulgui sortir a pescar pot sortir a ser terra en aquest barco. El que no podem fer és jugar-la a turistes o el que siga.
D'acord.
És una mesura, en principi, raonable, raonada des del punt de vista de la seguretat. Abans parlàvem de com s'ha popularitzat aquest sector. Bueno, pues aquest segment probablement és un dels que més bé explica això. Jo vull defensar Formentera. Jo des de fa 10 anys jo no conec cap client de cap barca sense licència que no tingui un dit, ni que no li ha passat res. Hem tingut morts a Formentera i en barcos. Hem tingut incendis.
Sí.
Hem tingut, bueno, per parlar d'aquestes dues coses més greves, cap d'aquestes coses ha passat en una barca sense licència, que jo sàpiga. Sí que és veritat que altres illes, com Menorca, que és una de les illes a les que més s'ha parlat d'això, pues no n'hi havia els mitjans, potser, per part de les empreses, i quan hi havia un problema mecànic o de qualsevol tipus, l'empresa li deia, bueno, truca a Salvament Marítim.
Clar,
Salvament Marítim, lògicament, va dir, nosaltres no estem per ajudar a que funcioni un motor d'una barca sense licència. En aquest sentit, el que jo penso és que s'hauria de regular més, és a dir, que les empreses que juguen barcos de sense licència han de tenir una barca de rescat.
D'acord.
Que si les condicions meteorològiques, per exemple, més d'un metro d'onada o més de, no ho sé, 8 núvols constants o 10 núvols, no es pot sortir a navegar. Més que la prohibició total. No vull comparar amb altres mitjans de transport, però problemes, ferits i inclús morts, també n'hi ha en altres mitjans de transport i no es prohibeix l'activitat. I moltes vegades estem parlant de gent que té la titulació per portar aquests mitjans.
Sí, totalment.
I en aquest aspecte jo no conec que això hagi passat a Formentera en els darrers 10 anys, que és el temps que jo duc.
De fet, tu apuntes, per exemple, jo ja no sé si de seguretat total, però incidències, per exemple, de, jo què sé...
Les incidències són molt bàsiques.
Típic que no coneixes el punt i... No,
ara en Google Maps
donar
una explicació molt concreta. La ruta habitual aquí a Formentera és que
clar,
aquesta embarcació per Formentera és perfecta, pot ser que per altres llocs no, però tu som 2-3
milles
cap a Espalmador i 2-3 milles cap a Calassaona. No has de passar pel pas d'Espalmador, atenció a la roca que tens allà al nord d'Espalmador, i poc més. Pot ser que alguna persona truca i diu no m'encenc el motor, però no és tan neutre, tal, bueno... És més la feina que ens dona amb aquesta gent d'estar molt atendre'ls i donar-li consells i tal que perill realment que pot comportar. Ara, jo conec companys aquí a Formentera que només es dediquen a això. Tindran que reinventar-se, lògicament.
També, exacte, m'agradaria preguntar, vosaltres, des de la teva empresa, quin tipus d'embarcació llogueu més? Quin és el servei, no?, que surt més aquí a Formentera?
Sí, bueno, el negoci més important de les empreses que estem aquí a Formentera, amb base en Formentera, és el que es diu day charter, no? En anglès, és el lloguer de barco pel dia.
Sí.
Surts pel matí i tornes per la tarda. N'hi ha altres tipus, com el típic, no?, que pot veure qualsevol resident de Formentera quan se'n va a la platja i veu totes aquestes embarcacions. Normalment aquests velers o catamarans, una part molt important, que estan allà fondejats, són lloguers que s'han fet ja per més dies, per una setmana, a vegades amb embarcaments des de la península per venir aquí. Altres són lanxes, aquestes així, tipus 15 metres, 20 metres, que dius, aquesta lanxa val un pastissal. Aquestes normalment venen d'Eivissa, no?
Clar.
Des de Formentera, les lores que es treballen, aquestes serien les més petites, les de sense licència. Després n'hi ha un segment prou important, que és el de 6 metres, el de la licència de navegació, perquè és un barco més o menys el més assequible econòmicament, però que et pot permetre anar una mica ràpid, diguem, una mica confortable, i després ja el segment entre 8 i 12 metres. I això és l'oferta, diria, el 90% de l'oferta que es fa des del Port de la Sabina.
O sigui que no, 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 la demanda majoritària no és aquesta embarcació sense llicència, o sí?
Jo crec que ha baixat. Ha baixat. Jo crec que ha baixat en general.
Molt bé. D'altra banda, des del sector nàutic també, no sé si teniu res a dir, no, de la nova concessió del port. No sé si us han informat de les noves condicions, que com ho
bueno,
valoreu?
Oficialment no, perquè no n'hi ha, no n'hi ha dades oficials. Lògicament després som professionals del sector i estem totes dies por i bueno,
parleu,
coses arriben, no?
Clar.
Les coses arriben. Jo no puc parlar pels altres, no? Però són representants, però sí que la meva impressió és que va ser un concurs molt mal plantejat des del principi, molt mal plantejat perquè es plantejava un monopoli i bueno, hi havia algú que deia, bueno, però això és legal, bueno, sí, igual és legal, però com això és un plantejament de l'administració, l'administració no només ha de pensar que és legal, que tinc les meves dubtes, si ha de pensar també si és convenient. Uh-huh. És convenient que n'hi hagi només un supermercat a Formentera? Igual és legal, però no és convenient. És convenient que només hi hagi un bar a Formentera? Igual és legal, però no és convenient. Uh-huh. Però a més, si depèn de l'administració el plantejament de que n'hi hagi un o dos, pues crec que encara es justifica més. No? A partir d'aquí, en la meva opinió personal, ha sortit el millor projecte que podia sortir. Veurem, no? També ara comporta unes inversions molt importants, és un llarg termini de la concessió. Bueno, això ja és un tema que l'APB pues, i el concessionari hauran de veure com es compleixen tots els compromisos, però dintre, el meu titular seria que dintre del mal plantejament crec que és un bon final.
I, per cert, tema preus...
Tema preus, en principi, pels professionals, que és el que jo conec, en transeunts les baixades són molt importants, del 30%, 30% i escaig, i en els bases crec que la baixada todavía és més elevada, que era un dels punts més importants pel sector. En aquest aspecte sí que era un bon plantejament de l'autoritat portuària, perquè és veritat que va posar un límit de preus i a partir d'aquest límit el que feia la proposta, no? Dins el concurs directament treia un zero. No? Uh-huh. Per tant, en aquest aspecte econòmic sí que ens beneficiarem com a sector.
Doncs, Aurelio López, moltíssimes gràcies per fer un repàs aquí de tots els temes, els assumptes doncs, que atanyen al sector nàutic. Que tinguis molt bon dia, molt bona feina.
Moltes gràcies i molt bon dia a tots.